Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Dèiem la setmana passada que el món s'assembla cada vegada més a l'inici d'una pel·lícula postapocalíptica i les escenes d'aquesta setmana no fan res més que confirmar-ho. A les imatges distòpiques dels agents d'immigració dels Estats Units fent batudes pel carrer s'hi ha sumat la visita de Maria Corina Machado, líder de l'oposició veneçolana, a la Casa Blanca. Donald Trump, quan Machado li va entregar la medalla del Premi Nobel de la Pau, feia la mateixa cara del nen que, després d'obrir una desena de regals el Dia de Reis, només està satisfet quan veu que els altres han tingut menys paquets que ell. No és Trump el que ens fa ballar el cap a tots, és el seu ego. Un ego mal entès, catedralici, que l'empenya a prendre decisions impensables fa només uns mesos, més d'emperador decadent que de president de la primera potència democràtica del món. No hem de perdre de vista que aquesta setmana, en una entrevista a Reuters, sostenia que no caldria celebrar les eleccions midterm, programades per aquest mes de novembre. Feia molt de temps, potser un segle, que algú no era tan transparent en els seus plantejaments. Què es pot esperar d'un president que, amb més de 5.000 caps nuclears sota el seu control, només es dona per satisfet quan li entreguen un Premi Nobel que no era per ell? La guerra, des que Putin va envair Ucraïna, ja no ens és aliena. Tot sembla un polvorí, ja sigui l'Iran, Veneçuela, Groenlàndia o un país de l'OTAN, Dinamarca, que està batallant perquè la principal potència de l'OTAN, els Estats Units, no li conquereixi un territori sobirà. Hi ha algú que s'atreveixi a assegurar ara que els nostres fills no faran el servei militar? Hi ha algú que s'atreveixi a descartar que cap guerra ens afectarà directament? Mentre ballem al ritme de Trump, mentre ell fa bullying al món sencer, el més esfereïdor és constatar les nostres debilitats. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, l'Ador Voltes i el Jaume Clotet. Bon dia, bona a tots tres.
Bon dia.
I hem sumat Albert Elfa, històric corresponsal d'aquesta casa. Albert, què tal? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ben tornat al suplement.
Gràcies.
Perquè tenim matèria també per parlar de la crònica internacional, que avui ha durat ben bé el 80% de l'informatiu, i una veu autoritzada com tu segur que ens va bé per ordenar notícies i desxifrar què és rellevant i què no ho és tant de tota aquesta política de Trump d'aquest últim any que ens té tots amb l'ai al cor, d'alguna manera, Albert. De seguida també saludo el Néstor Gómez, perquè està a punt d'arribar una llevantada a Catalunya. La llevantada no arriba fins demà, però aquestes pluges ja són intenses en diversos punts del país i hi ha molts avisos de protecció civil, també pel que fa a la neu. Per tant, també el Néstor, amb tot el que doni de si aquest temps, meteorològicament parlant, al llarg d'aquest cap de setmana. I avui també el suplement, vull fer un avançament a aquesta hora. Posa'm aquesta cançó, sisplau.
Jo vull ser la meva iaia, caminar sense bastó.
Sabeu qui és la iaia Angeleta? Vosaltres quatre?
Jo no.
Sí, home, la iaia Angeleta.
La coneixes, la iaia Angeleta, Eduard?
De les xarxes socials, no?
La famosa de les xarxes socials. A veure, us la presento, d'acord? Riu d'aquesta manera, la iaia Angeleta.
Com que em veig...
Ara ens agafa un atac de riure tots, oi?
Home, per amor de Déu!
A veure, la iaia Angeleta viu a Roda de Ter, viu a Osona, té 160.000 seguidors a Instagram, poca broma. Està a punt de fer 95 anys, poca broma. Es diu Àngela Coromina i Roca, ha tingut una vida de pel·lícula, d'alts i baixos, i les seves aventures aquests últims 3 anys, perquè només fa 3 anys que té perfils a les xarxes socials, l'anem descobrint gràcies al seu net, el Jordi Crous, que es va criar amb ella i que li porta d'alguna manera a les xarxes, i ha causat sensació, i és una dona que cada cap de setmana té bolos, amb fires, amb mercats, amb pregons... A veure, clar... Això és una part de la seva història que quan parles amb ella té el cap claríssim i té una conversa meravellosa que avui la sentirem a quarts d'11 del matí. Però clar, és una de les poques veus que es van apagant que recorda perfectament la Guerra Civil, la dictadura i també com la va viure en primera persona. I a vegades la tractem amb molta cunyeta, però vam intentar preguntar-li... clar, tenia 5 anys quan va esclatar la guerra i se'n recorda ella d'aquesta manera.
Quan tu tenies 5 anys, va esclatar la Guerra Civil.
Sí, me'n recordo.
Què te'n recordes d'aquells anys, que eres una cria?
Me'n recordo molt d'aquella guerra. Perquè a Prats, de Lluçanès, hi va haver molta resistència dels rojos amb els nacionals, diguéssim. No podia, els nacionals no podien entrar a Prats. Van estar 2 o 3 dies per poder entrar a Prats. Doncs a casa meva, eren en una casa de pagès, que hi havia una hora de Prats. Doncs les vàrem tenir 2 nits allà al voltant de casa meva. A casa meva van quedar ben pelats. Les gallines del galliner, les ànecs, s'ho van endur tot. Feien uns focs molt grossos per allà aquells boscos i hi coïen la carn. Les gallines, tot el que atrapaven per aquelles... Xais! El que atrapaven per aquelles cases de pagès. Hasta les mantes del llit se'ns van emportar per abrigar-se, perquè eren els primers de febrer.
Els nacionals s'ho van emportar?
Sí. Els rojos no es van tocar res, però els nacionals se'ns ho van endur tot. Hasta la mula que tenia el meu pare per anar a treballar al camp.
Devien matar molts coneguts, molts familiars, no?
Molts, perquè a aquell voltant de casa meva n'hi van matar molts dels soldats, pobrets, molts. I quan va haver passat a cap de 3 o 4 dies, el meu pare, junt amb altres veïns, els anaven a colgar per allà en aquells prats, perquè les bèsties, les feres, no se'ls mengessin. I els seus són enterrats.
Ella explica que recorda perfectament on els van enterrar i que alguns d'ells sí que els van aconseguir doncs, recuperar i tenir un enterrament digne. Però bé, és un avançament d'aquesta conversa que sentirem avui a 11:15 del matí, que us prometo que val la pena. I és història viva i memòria doncs, d'uns fets que van passar i que cada vegada sentim menys persones que els puguin explicar i recordar de la manera i la clarividència que ho fa ella. I, més a més, amb els temps que corren, doncs, crec que està bé sentir testimonis d'aquesta mena. Com ho veieu?
Bueno, home, a veure, hi hauria moltes coses a parlar, però mira, jo m'he fixat en un tema que és la llengua. La llengua, no? Com la fa servir... la manera de parlar el català tan gens contaminat, diguem-ne, i com, per exemple, ha fet aquesta distinció final entre bèsties i feres. Ha dit que les bèsties no se'ls mengin, i ha dit, no, i ha dit les feres, perquè les bèsties són les de granja, diguéssim, a pagès, no? I les feres són les que estan, les salvatges, no? En fi, res, un món que s'acaba, per desgràcia.
Jo crec que és fonamental una escolta de les nostres persones grans. Totes elles han tingut experiències que per moltes persones joves els hi poden semblar marcianes, absolutament marcianes, des de la forma de viure, la forma de relacionar-se, fins a elements que formaven part de la seva vida quotidiana i que ara no ho són. I... precisament, quan les persones es fan gran, el que més tenen és història, i el que més tenen és ganes d'explicar aquesta història, perquè és un vincle que tenen amb la seva forma de viure i com han concebut la vida. I trobo que els hi troba molt, els hi costa molt trobar interlocutors, en l'àmbit familiar inclús, trobar interlocutors que vulguin seure simplement a escoltar aquestes històries, que són part de la seva història, en el cas de les famílies també, són part de la seva història intrafamiliar, no? Crec que és imprescindible. Només hem de fer una reflexió petita a cadascun de nosaltres. Quant de temps a la setmana anem a veure els nostres pares, els que tenim, avis en algunes edats ja és una mica més complicat, però anem a veure els nostres pares sense cap més motiu, no perquè hem d'anar a fer alguna cosa o acompanyar-los a un metge, o etcètera, etcètera, no, per seure i que ens expliquin coses. I de ben segur ens posarem les mans al cap, perquè no traiem aquest temps. I si no el traiem nosaltres o ho fem de forma molt, 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 molt minsa, imaginem-nos les generacions joves, que a la vegada és a qui més il·lusió li fa explicar-los la seva vida als avis, no? Per tant, crec que és imprescindible i m'encantaria que es posés de moda, i si és a través de les noves tecnologies i de les xarxes socials, perfecte, però que porti un acompanyament d'escolta activa, perquè l'escolta activa, personal, també indica companyia.
Jaume.
Mira, la generació de la senyora Angeleta, igual que la de la meva àvia, que va néixer en 1919 i va morir amb 103 anys, és una generació que aquí a vegades ens pensem que nosaltres, els joves especialment, és la generació que viurà els grans canvis de la humanitat. Jo tinc la sensació de que la generació que va viure els grans canvis de la humanitat és la de les nostres avis i les nostres àvies. És a dir, la senyora Angeleta, que va néixer l'any 31, en la seva vida, que encara està viva, ha vist no només guerres mundials, sinó ha vist l'arribada de l'home a la Lluna, ha vist l'arribada de la televisió, ha vist, ella no, però una miqueta abans, l'arribada de la ràdio, això la meva àvia ho explicava, ha vist l'arribada d'internet, de les noves tecnologies, de tot plegat. I és una gent que fa, com ja ha dit l'Eduard, parlava amb un llenguatge molt de l'àmbit rural, no? De les bèsties, les feres, també la paraula colgar, un català molt bonic, i de cop i volta, avui en dia té 100,000 seguidors a Instagram. Una cosa que ella no sabia ni que existia, amb una plataforma i un suport que tampoc sabia que existiria mai, no? I per tant, tot el que vivim ara, que són salts tecnològics molt avançats i molt ràpids, jo realment penso que l'autèntica generació que va viure el gran canvi en tots els àmbits de la seva vida, no només tecnològic, en tots els àmbits de la seva vida, és la d'aquesta generació. També les distàncies. Quan trigava aquesta senyora a anar de Roda de Ter, crec que viu, a Barcelona, fa l'any 30. I quan trigues avui? Què trigues? 40 minuts? És a dir, és un salt molt, molt important i estic d'acord amb l'Olga que se'ls ha d'escoltar més, no? A vegades tendim a posar la gent gran en un, no direm un racó, però que t'expliquen batalletes, els anem a veure poc, se'ls hi parla com si fossin nens petits, com si fossin infants, no? I no és veritat, no? És al revés. Se'ls ha d'escoltar més perquè tenen moltes coses a dir.
A 11:15, aquesta conversa sencera amb la iaia Angeleta aquí al suplement. Hem sentit un avançament, per tancar, sisplau, Olga.
Sí, encara una cosa més, un apunt breu. El cas de les dones. Estem parlant d'una generació de dones que moltes vegades han viscut a l'ombra dels homes de l'època i en absolut silenci. Mira, jo t'explicaré una anècdota. La meva mare fa poc ens va confessar que volia escriure un llibre de la seva vida. Que la seva il·lusió era escriure un llibre de la seva vida. Després es va empenedir, va dir que el va començar i el va llançar a les escombraries i l'estem animant a que ho faci, no? Però el volia escriure, però que ningú el llegís. Diu, i el dia que em mori, que vagi a la tomba amb mi el llibre. Dic, home, mare, doncs llavors malament estem. Si tota la vida has estat en silenci, per dir-ho d'alguna forma, és tota una generació de dones que no s'ha explicat com s'ha sentit, què és el que volia, quines eren les seves ambicions, els seus somnis, i després, ara que t'animes a fer un llibre com bonament puguis, que no és més que agafar una llibreta i apuntar les seves vivències, no? No és un llibre com entenem, no? Resulta que ni així vols que sigui llegit. I això em fa pensar tota aquesta generació que ha estat tan silenciada, especialment les dones en aquest cas, i a les quals els hi hauríem de dedicar tot el temps del món i donar-los tota la veu que no han pogut tenir, no?
Doncs avui la sentirem a 11:15. El Jaume Clotet apuntava que és una generació, la de la iaia Angeleta, que ha viscut els grans canvis d'aquest últim segle, per suposat, però més enllà també. De seguida us pregunto si creieu que som en un moment també de canvi amb aquests 17 primers dies que ha organitzat Donald Trump d'aquest 2026, perquè fa una mica també la sensació que poden passar coses aquests propers temps. Però abans, una cosa encara més immediata, perquè també està a punt de caure del cel, en aquest cas. Néstor Gómez, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
A veure, venen corbes aquest cap de setmana, ja les tenim al damunt, especialment al sud del país. No hem de parlar de llevantada, perquè la llevantada arriba demà a la tarda, però sí que les pluges intenses ja són una realitat. On plou a Catalunya i què ha de passar al llarg del dia d'avui?
Ara mateix està plovent amb intensitat al Pla de Lleida, Prepirineu, interior de les comarques del Camp de Tarragona, diríem Conca de Barberà. Sí que, a diferència d'aquest matí que plovia molt a la façana costanera, àrees també del Tarragonès o fins i tot del Baix Camp, unes precipitacions que a Constantí han deixat 63 litres per metre quadrat, ara poquet a poquet s'estan endinsant cap a l'interior, almenys les més intenses, porten recollits a la Riba 61 litres, Montblanc 40 litres, i s'estan desplaçant cap al Pla de Lleida, on ja, per exemple, trobem a Vilanova de la Sal, a la Noguera, 30 litres per metre quadrat. Aquestes pluges, com dèiem, es desplacen cap a les comarques del Pla de Lleida i cap al Pirineu, on la neu ha arribat a cota pràcticament de 900 metres. És el cas, per exemple, de Vilaller, a Àreu, a Vuit, a Ull, a Eri la Vall, a Viu de Llevata, és a dir, tot el sector del Pirineu més occidental, a cota més baixa. El que s'espera de cara a les properes hores és que una altra tongada de precipitacions arribi al Camp de Tarragona, doncs d'aquí a no pas gaire, possiblement poques hores, i aquestes pluges seran les que, tot i que plou ara, ara mateix o algunes contrades de l'àrea de Barcelona seran les que s'intensificaran durant aquestes primeres hores de la tarda a l'àrea de Barcelona, a la vegada que també apareixeran intenses a l'àrea de les comarques de l'Empordà, Gironès i també del Pla de l'Estany. I totes aquestes dues, les de Barcelona i les de Girona, confluiran pràcticament, podríem dir, a partir de mitja tarda, i és quan s'espera que les nevades siguin més intenses al llarg d'aquesta propera tarda a qualsevol punt del Pirineu. Això sí, si ve la cota de neu a primera hora del matí era al voltant dels 1.000 metres, pujarà al llarg del matí i primeres hores de la tarda cap als 1.400, de manera que molta precaució perquè no s'espera poca neu, s'espera que la nevada sigui intensa, cal pensar que a 2.000 metres poden caure 40 centímetres de neu nova i les pluges poden superar els més de 100 litres per metre quadrat a moltes comarques del país, preferentment del Prepirineu, àrees de la Catalunya Central i sobretot aquesta àrea de les comarques de Tarragona. I com dèiem, no només les tenim avui, sinó també fins demà al migdia aproximadament, sobretot aquesta matinada i demà al matí. Després remetran de cara a migdia tarda a gran part del país, tot i que no acabaran de desaparèixer, seran de caràcter feble, per esperar la llevantada de cara a dilluns.
Doncs aquesta és la situació aquest cap de setmana, per tant, si heu d'efectivitats a l'aire lliure, moltíssima precaució, perquè hi ha diversos avisos també de protecció civil, cosa que anirem actualitzant també al llarg d'aquest suplement, tant dissabte com diumenge. Gràcies, Néstor. Fins ara.
Fins ara.
Petitíssima falca exclusiva i obrim també tertúlia amb l'Albert Elfa, analitzant també el que dona de si Donald Trump aquestes últimes hores.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
El suplement tertúlia amb el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i avui també amb l'Albert Elfa, històric corresponsal d'aquesta casa, amb Venezuela, amb Groenlàndia, amb l'Iran, al punt de mira, vés a saber també si Cuba i què més vindrà aquests propers dies. Parlava el Jaume, època de canvi, tens la sensació, Albert, que aquests 17 primers dies del 2026 són només el preàmbul del que pot passar aquests propers anys?
Mira, jo ahir parlava amb una amiga meva que és psicòloga a l'Hospital Militar de Bethesda, que està a Maryland, al costat de Washington, on van els militars a tractar-se afectats per les guerres o per... Fins i tot hi van ara agents professionals de l'ICE que han estat rebutjats o que han hagut, o que han dimitit i arriben allà amb grans depressions. Bueno, ell em deia que ells estan vivint una realitat alternativa on quan es lleven al matí descobreixen que el blanc, que fins ara era blanc, ara és negre, que el que abans era dalt ara és baix, que han desaparegut cambrers al barri o estudiants internacionals que vivien en cases, que llogaven habitacions en cases d'algú del barri, ella viu a prop de Chevy Chase, doncs que ja no hi són i que després els troben mesos després en algun centre penitenciari o en algun campament del qual els hi costa molt sortir. Per tant, és una realitat dificilíssima d'interpretar i de saber cap a on anem. Anem cap a l'abisme, tu ho has dit abans. Hi ha una persona, hi ha un govern al món que està fent bullying a la resta, no? Com fa el bullying? Doncs amb extorsió comercial. Els països ara mateix els està dient els que no recolzin la compra de Dinamarca, doncs els extorsionarà, els hi pujarà els arancels, carregant-se el multilateralisme, carregant-se les institucions, les lleis internacionals, i implantant l'amenaça a la resta de països i a la seva població, i implantant el feixisme al cap i a la fi. Per tant, és un futur negríssim.
Tu vas conèixer Hugo Chávez, no?
Sí.
El vas tractar?
Sí.
Què tal l'experiència? Com va anar?
Bueno, és...
Quin any era? Posa'ns una mica de context.
Devia ser el 2005, 6 i 7. Crec que van ser aquests anys. Amb diferents eleccions. Vaig cobrir tres eleccions i un referèndum que ell va perdre. Era un referèndum per allargar-se en el poder. I bueno, era populista, molt simpàtic, molt estil no sé, com el rei d'Espanya, aquell, l'anterior, no?, que era un bonachón i un campechano, doncs...
Però després li hem conegut totes les vergonyes.
Sí. Doncs Hugo Chávez era molt campechano, també. Encisava la premsa, jo em recordo que ens portava al Saló Simón Bolívar, on ell feia un programa en directe que es deia Aló, Presidente, que durava, podia durar 12 hores.
Mític, mític.
Sí, i ens tenia allà 12 hores amb ell, ens portava a dinar, ens portava a sopar, etcètera. S'asseia al teu costat, et parlava de coses que t'arribaven, no? A mi em deia, tu, la teva empresa, ho fan tot el rato en català, no? I ja tenen tanto para... I em deia alguna cosa en català, o, no sé, hi havia una periodista, recordo, que portava un braç enguixat i li preguntava què li havia passat, però sigui, és molt
carisma,
proper.
Carisma en tenia.
Sí, tenia molt de carisma.
I també altres coses tenia. No, ho dic perquè... O sigui, una de les imatges de la setmana és Maria Corina Machado, la Premi Nobel de la Pau, primer sent descartada per Donald Trump, malgrat el cop d'estat perpetrat a Venezuela, ha triat una xavista per, almenys, pilotar aquests propers mesos o aquesta transició. I la Premi Nobel de la Pau, agenollada a la Casa Blanca, entregant-li el premi amb el jurat del Nobel enfadat com una mona, perquè el premi continua sent de Corina Machado, però la medalla ja la té Donald Trump. És una imatge que si te l'haguessin explicat, t'haguessin dit fa uns dies que es produiria, no t'ho creuries. No. I això és cada dia passa una notícia que no t'esperaries mai explicar. No? Aleshores, anem processant això, sense processar-ho del tot, però ens toca explicar-ho cada dia, sense temps per digerir-ho, per pair-ho, per analitzar-ho, i per entendre doncs que són coses que no ens haguéssim imaginat mai que ens tocaria explicar d'alguna manera en una taula com aquesta.
Són impossibles d'entendre. De totes maneres, si baixes una mica a la base i coneixes a la gent que està implicada una mica, per exemple, en aquest cas a Venezuela, ara mateix he estat prenent un cafè aquí en una cafeteria que està governada per una gent de Venezuela. Aquests, unes senyores, estaven absolutament a favor de que la Corina Machado entregués la medalla, de que Donald Trump es quedi en Venezuela, de que els alliberi, etc. I em deia que no entenia com els europeus som tan antiamericans, perquè ells són molt proamericans. I clar, s'ha d'entendre una mica, pensa que les forces vives d'aquests països de Sud-amèrica, moltes d'elles, el que aspiren és a tenir un apartament a Miami i a ser americans. Uh-huh. I d'aquesta manera doncs, ho estan aconseguint una mica, no? I això és potser la manera d'entendre la posició de Corina Machado, a part de genollar-se, perquè creu que genollant-se davant l'emperador aconseguirà alguna cosa que no ha aconseguit fins ara. I al contrari, l'emperador, al veure-la tan dèbil i tan fràgil, doncs encara la matxaca més, no? Encara li posa més la bota a sobre i li diu, no, tu no, i continuaré amb Delcy.
Per què ha triat una xavista Trump per pilotar el que hagi de passar aquests propers dies a Venezuela? I crec que ell mateix posava l'exemple de que, per exemple, quan els Estats Units van fer el que van fer a l'Iraq i van destronar tot el règim que hi havia i van posar els seus, allò no va acabar de funcionar i va comportar l'ISIS després, no?
Sí, amb això jo crec que ha estat intel·ligent per dur a terme la seva política feixista i d'ocupació d'altres països, no? Ha estat intel·ligent perquè, amb l'exemple de l'Iraq, no? El desballestar tot l'estat, a l'expulsar tot l'exèrcit, doncs aquests es van refugiar en qui els hi donava suport, en qui els hi donava caliu i en qui els hi donava un sou, que era l'ISIS, no? Aquí a Venezuela passa el mateix. El chavisme, sobretot l'exèrcit, estava molt ben pagat, vivia molt bé al costat de Maduro i abans al costat d'Hugo Chávez, i si hagués fet el salt al poder l'oposició, aquests militars s'haurien quedat amb el cul en l'aire, no sabent ben bé què els hi passaria. I aquests militars podien haver auspiciat revoltes i podien haver auspiciat doncs, algun aixecament contra el nou govern. No? En canvi, si tot continua igual, amb la Delcy Rodríguez, que controlava l'exèrcit, controlava el sector petroler, controlava l'economia, doncs, i ara està en mans dels Estats Units i és obedient, però els hi prometen als militars i als sectors chavistes que no passarà res, que continuaran tenint els seus privilegis, doncs Trump s'assegura que el futur a Venezuela sigui pacífic i que les empreses nord-americanes que vulguin anar a controlar els pous petroliers, que no hi ha massa interès, no hi ha massa interès perquè el petroli és dolent, perquè les reformes que han de fer en els pous són tan grans que els costaria moltíssim, perquè han de portar moltíssima seguretat i homes seus cap allà sense garanties de que en puguin sortir bé, i perquè no volen inundar el mercat internacional amb més petroli, perquè faria baixar molt més el preu que ells controlen.
D'aleshores, la primera lectura que es faria és no està capturant Nicolás Maduro perquè es vol quedar amb els recursos naturals, amb el petroli. Si el petroli realment no és tan bo i tampoc és tan la primera motiu o la primera causa d'aquest segrest, quin és? Dominar el món?
Bueno, és el bullying.
L'excusa per després anar, sí, per Groenlàndia?
És el pati del darrere, que és Amèrica del Sud, de l'Amèrica del Nord, no? És conquerir això, és posar-se pel davant dels xinesos, que ho estaven començant a controlar massa, és dir-li... I és repartir-se el món. Jo crec que entre Donald Trump, Vladimir Putin i el líder xinès, Xi Jinping, doncs, més d'una vegada, a Alaska estic segur que van parlar d'això, de com repartir partir-se al món, de que jo tocaré això i tu no em diràs res, o faràs a veure que et queixes perquè he segrestat el Maduro, que tampoc s'ha queixat massa, Vladimir Putin. Però jo et deixaré fer a tu a Ucraïna i a tu a Taiwan, i etc.
No només és repartir-se al món, sinó la superioritat moral i la humiliació pública a què sotmet els que ell considera súbdits seus, en aquest cas, però serien els socis de l'OTAN, no? Perquè és la primera potència de l'OTAN envaint per lo civil o per lo criminal, si m'ho deixeu dir així, als seus propis conciutadans, amb humiliacions públiques com aquesta.
És un lloc estratègic. Ara mateix Groenlàndia està envoltada de vaixells russos i xinesos per tot arreu. Necessitem Groenlàndia per la nostra seguretat nacional. I això Dinamarca no ho pot garantir. Sabeu què ha fet Dinamarca per reforçar la seguretat de Groenlàndia? Afegir un altre trineu amb gossos. És veritat, van pensar que era una gran mesura.
Deia Trump aquests dies que la defensa de Groenlàndia era un trineu activat per dos gossos.
Clar, això és un insult als groenlandesos, als danesos i a la Unió Europea. Però ell és així, ell és el matón del pati del col·le. Ell i és fort i és poderós i sobretot sap que ningú s'hi posarà massa en contra, perquè, per exemple, Alemanya o la Gran Bretanya, el seu principal soci comercial és els Estats Units. Si Donald Trump decideix a pujar els arancels dels productes alemanys o dels productes britànics, els esfonsa. I els té així menjant-li el palmell a la mà, no? Per tant, la Unió Europea ha dit que sí, que aplicaria l'article aquell de la Unió que diu que si un soci és atacat ells han de respondre, l'han d'ajudar, que això es va crear per el conflicte entre dos socis de l'OTAN com eren Grècia i Turquia, auspiciat per Grècia, perquè poc a Turquia. I ara, doncs, en aquest cas, és igual, no? És un soci petitet de l'OTAN, com és Dinamarca, i que està amenaçat pel més gran.
Quina sensació us genera, mentre rebem tots plegats aquest bullying de Trump, constatar totes aquestes debilitats que segurament no érem conscients que les teníem, no? Perquè Europa era una cosa intocable. I ha arribat Trump i ha dit que no, que també s'hi pot atrevir, si cal.
Clar, jo crec que un dels objectius de Donald Trump i també dels altres dos líders autòcrates, com és Rússia i la Xina, és destruir el European Way of Life, el sistema europeu de vida, no? Destruir aquest sistema que defensa encara els drets humans, que defensa una mica el repartiment de la riquesa, que té més o menys la sanitat, l'ensenyament, les coses bàsiques, doncs, que les subvenciona l'Estat. Aquest és un sistema caduc per ells, som woke, i això s'ho han de carregar, això ha de desaparèixer, perquè
per
no és bo.
Per què?
Doncs perquè...
Per què no és bo, per ells?
Perquè hi ha massa democràcia, hi ha massa llibertat entesa com s'entenia abans, no com s'entén ara, que fins i tot l'extrema dreta, no?, utilitza les paraules per contaminar-les, no? Ara diuen que fa falta llibertat, però llibertat per què? Per matar, per censurar, per atacar, no? Doncs la llibertat d'abans, la democràcia d'abans, és el que es vol encarregar perquè no funciona, perquè no els hi va bé, perquè és massa liberal, és massa... cadascú pot dir el que li sembla, els hi trenquen els plans, els hi posen pedres al camí, i això no pot ser. Per què? Perquè són dictadors, perquè és el feixisme. Això és el retorn als anys 30 del segle passat, quan fins i tot algú ho ha dit, no? El governador de Minnesota, que ara tenen un greu problema, compara l'ICE amb les camises pardes, que són camises marrons, no sé com es diu, pardes, del nazisme, no?, que anaven casa per casa buscant opositors o buscant comunistes o buscant jueus.
Quin és l'objectiu final de Trump? Perquè l'objectiu del nazisme era l'extermini. En el cas de Trump, quin és?
Això és dificilíssim d'imaginar, sobretot quan la seva ment és tan complicada, no? És com un nen de 2 anys que té que ho vol tot, com deies tu abans, amb els regals de Reis, i mai en té prou. La psicòloga, aquesta amiga meva, em diu que el seu problema és que està massa enganxat al poder, i el poder li provoca dopamina, i la dopamina cada vegada necessita, el cervell necessita més i més i més, no?
Un addicte, un yonqui, és un yonqui.
Un yonqui com a la cocaïna o els jocs de rol o el que sigui, no? I estan enganxats, ell està enganxat al poder, i el poder el satisfà d'una manera tan gran que pensa que està en un joc, pensa que està en un lloc on tot li és permès, i a més ell és el rei. I a més, no m'estranyaria que algun dia es declarés rei dels Estats Units, perquè igual li agrada això, no? I es posa una corona, i a més no li fa vergonya, i aquest és el perill, no? La gent diu, oh, és que el Donald Trump no va amb mentides, no? Va amb la veritat pel davant, ja, però quines veritats, no? Fins i tot fan que alguns lliurepensadors es replantegin el sentit de la democràcia, perquè les democràcies són les que garanteixen eleccions lliures, i en aquestes eleccions lliures es trien a vegades dictadors, com pot ser Donald Trump, com podria ser Adolf Hitler en el seu moment, no? Llavors hi ha gent que es comença a replantejar si la democràcia serveix.
El cas de Donald Trump, diries que és únic, o és un patró que es pot repetir a d'altres punts del planeta arran del seu lideratge i de l'impacte i de com de bé li estan sortint les coses pels seus interessos, també aquest últim any especialment, no? O quan s'acabi Trump s'acaben aquestes polítiques i aquestes actituds i tornem on érem, o simplement ja és un punt de no retorn?
Jo crec que hi ha hagut trampets petitons que ja han existit abans, com n'hi ha un al Salvador, n'hi va haver una a Filipines... El de l'Índia aspira també a ser un Donald Trump. El que passa que ara és hi ha un Trump a la potència més gran del món, no? Als Estats Units. I jo crec que molts dictadors, molts petits homes i dones que no aixequen un pam de terra mental, aspiren a ser Donald Trump i que això continuï.
Jaume Clotet, Eduard Voltes, Olga Ruiz, apunten moltes coses, l'Albert. Segur que moltes les aplaudiu i que d'altres us generen la mateixa ansietat que m'han generat a mi sentint-lo, perquè el diagnòstic és esfereïdor. Eduard, si vols començar.
Sí, a veure, jo crec que és evident que hi ha una dimensió de tota aquesta història que té a veure amb la personalitat de Donald Trump, no? Tu has fet el teu editorial parlant del seu ego, és una personalitat narcisista i sociopàtica, però jo crec que ens equivocaríem si jutgem el que està passant des d'aquest punt de vista només. Val? O sigui, crec que aquí hi ha una... Efectivament, hi ha una personalitat, diguem-ne, especial, però hi ha, sobretot, el que hi ha és una agenda política. No? Una agenda política que va més enllà de Donald Trump i que pretén sobreviure a Donald Trump i transcendir Donald Trump. Val? Darrere de... No és... hi ha una dita que diu mort el gos, mort la ràbia, i jo diria no. És a dir, si hi hagués un atemptat contra Donald Trump i Donald Trump morís, la ràbia no mor, perquè hi ha una agenda política. Una agenda política que ja han fet explícita, per exemple, en el document nacional de seguretat, diguem-ne, no? On ells declaren obertament que són enemics de la democràcia europea. És a dir, l'agenda política consisteix en el desmuntatge de la democràcia. Desmuntatge progressiu i des de dins de la democràcia, tant als Estats Units com a Europa. La democràcia parlamentària liberal és una nosa pels seus plans i per la seva manera de veure el món. Val? La seva manera de veure el món i el seu propi país és la llei de la selva, que és exactament el contrari de la democràcia. Val? Per tant, el nostre mode de vida, el que ha estat el mode de vida tradicional dels Estats Units, que és la democràcia parlamentària liberal, i el mode de vida europeu, que és la democràcia parlamentària liberal més l'estat del benestar, que és una cosa que els Estats Units no tenen, això està en perill. Ha sigut declarat objectiu. Objectiu prioritari per part d'un moviment polític global que ha conquerit la Casa Blanca i que té aliats dins mateix d'Europa. La situació és realment molt preocupant.
Olga.
Em costa... Estava escoltant molt atentament l'Eduard, però no sóc capaç d'atribuir-li un pensament tan elaborat a Donald Trump. I segurament és una errada meva, eh? No anar més enllà i pensar que realment el que estem vivint té molt a veure amb la personalitat desquiciant i desquiciada de Donald Trump i que és més que probable que si no fos ell, la persona que estés al front dels Estats Units, hi hauria un pas, si no enrere, si una petita retirada de totes aquestes idees que són bajanades, perquè entraria en joc...
En JD Vance hi veus esperança?
Em costa veure que més enllà de Trump, és a dir, em costa inclús veure que Trump, en àmbits petits i cercles petits, dins de la seva administració, no estigui qüestionat. Altra cosa és, que crec que és el mal del que hem de parlar, perquè ningú està fent res per aturar Trump. I ningú està fent res per aturar Trump, i ja parlo no només a nivell intern, òbviament que no s'atreveixen, sinó ja a nivell extern, a Europa, a altres països, perquè aquí tothom té interessos. Trump no funciona amb veritats. Ara deia el company... sí, bueno, són les seves veritats, no? Crec que deia. Jo crec que va amb fets consumats. El que passa és que quan un es pot permetre consumar fets d'aquesta mida, és perquè a l'altre cantó no hi ha ningú que li estigui aturant els peus. I estem veient l'exemple amb el que està passant a Groenlàndia. Comencen a enviar els primers exèrcits, soldats, mínims, simbòlics, ells mateixos, els països que els envien, parlen de simbolisme polític, de mostrar-se al costat de Dinamarca i de no voler ni molt menys molestar els Estats Units. És a dir, fan un doble joc que és absolutament impossible. Estan allà per fer costat a Dinamarca, però apressuren a dir, es donen tota la pressa del món per dir que també estan perquè creuen que hi ha una amenaça de la Xina i tal. És a dir, no molestar, però no molestar perquè el personatge que hi ha a l'altre costat fa el que vol com vol i ningú l'atura. I si ets tu qui li plantes cara, seràs tu qui perdràs. I aquí estem parlant de perdre coses que són importantíssimes, acords comercials, llibertats, etc etc etc. Mireu, aquests dies llegia una entrevista amb un líder dels Inuit i feia una reflexió a Groenlàndia i feia una reflexió que a mi em semblava fantàstica, no? Estem parlant d'una illa que, a més, té un sistema d'autogovern que, entre d'altres coses, no permet la propietat privada del sol, que, entre d'altres coses, té una comunitat amb una jerarquia molt horitzontal, que quan pesques o caces has de compartir allò que has aconseguit, no només amb la teva família, sinó amb els veïns de la comunitat, i que, a més, té unes condicions de vida extremes. I aquest líder deia, què ha de venir aquí a fer Donald Trump? Quin negoci ha de venir a fer Donald Trump? Si fer mines, per exemple, és impossible. Si la neu ho cobreix absolutament tot. Si es necessiten milers de milions de dòlars, de diners i dècades per aconseguir-ho. I, a més, si nosaltres, que som una comunitat mil·lenària que resisteix a l'Àrtic, som els únics capaços de sobreviure amb aquestes condicions extremes i d'explotar i d'aprofitar els seus recursos, què ha de venir a fer aquí?
Jaume.
Jo estic d'acord amb l'Eduard que darrere de Donald Trump hi ha un projecte polític. Per parlar del projecte polític no a nivell intern, que és un en concret, sinó a nivell extern, crec que és un projecte polític molt marcat per dues persones, pel seu secretari d'Estat, Marco Rubio, que, a més, per cert, no només és secretari d'Estat, sinó que és, alhora, una cosa crec bastant inèdita, és també conseller de Seguretat Nacional. Aquella famosa figura que surt a totes les pel·lícules, que, per exemple, Condoleezza Rice era... Consell de Seguretat Nacional, això és Marco Rubio ara mateix, i per tant té un despatx també, per cert, a l'ala oest de la Casa Blanca. Jo crec que és qui marca la política exterior juntament amb J.D. Vance. Crec que no van alhora els dos exactament, però són semblants en moltes coses i per tant marquen la política que Donald Trump aplica posteriorment, que crec que Donald Trump no té una política tan elaborada com la tenen aquests dos. Ara bé, el factor psicològic, jo sí que crec que és molt important en el cas de Donald Trump. I el gest aquest que ha fet Maria Corina Machado, que ens pot semblar incomprensible des d'Europa, ens pot semblar distòpic, ens pot semblar absurd, humiliant per ella, crec que ella ha calculat molt bé el que està fent. És a dir, ell, Donald Trump, té una personalitat de bully, de persona que fa bully al pati de l'escola, i per tant és totalment receptiu tant als que li planten cara, com Vladimir Putin, com als que l'adulen de manera extrema, com ha fet, crec jo, Maria Corina Machado. Crec que Donald Trump té la idea de mantenir el règim chavista o avançar-lo cap a una transició, és possible, però com que és totalment permeable a les pressions psicològiques, aquest gest que ha fet ella, que em sembla, repeteixo, totalment humiliant per ella, crec que ella ho ha calculat. I igualment dic i penso, i estic segur, que el Kremlin i altres llocs de poder del món tenen perfils psicològics perfectament redactats de com és Donald Trump. A què és sensible i a què no és sensible. I poso un altre exemple. A vegades fa comentaris o veig tuits i comunicats de, per exemple, del primer ministre d'Israel en relació a Donald Trump, que a mi em semblen que van més enllà de la diplomàcia i que són absolutament aduladors de parlar d'un gran líder, de quines decisions tan bones que ha pres, que em fa vergonya aliena a mi quan ho llegeixo. I això també respon a un cultiu del perfil psicològic de Donald Trump, que estic segur també que el govern d'Israel té perfectament diagnosticat, perquè si alguna cosa són bons és amb metges, és diagnosticat perfectament a què és sensible Donald Trump i a què no és sensible. I potser Europa hauria també de començar a pensar com fer servir el recurs psicològic amb una persona que és absolutament imprevisible.
I ja ho fa Marrute, no?, també, aquí. Vull dir que d'aduladors també en té Europa,
sí,
no?, d'alguna manera.
Però hauríem d'anar tots a l'hora, sí, també.
He de fer una pausa, però abans, clar, és que ens trobem aquí aquest cap de setmana, aleshores no sé per on sortirà, no sé si hi haurà una llei d'insurrecció a Minnesota, si tindrem tota la qüestió de la intervenció a Groenlàndia, si a l'Iran també s'hi atrevirà d'alguna manera, Albert, cap on hem de mirar aquests dies?
Cap a tot arreu, i llocs que sortiran nous, m'imagino, i també a Cuba, no? És imprevisible i és inabastable el seu desig de controlar el món. L'únic problemilla que puc trobar jo aquí és que totes aquestes amenaces i totes aquestes intervencions no s'adiuen massa amb el projecte que ell va vendre en els Make America Great Again, no?, a tots els seus seguidors extremistes que deien que només ens havíem de preocupar dels Estats Units, no havíem d'intervenir en qüestions externes ni implicar-nos en cap tipus de guerra. Si acaba implicant-se una miqueta massa, potser això li surt malament.
3 minuts per 3 quarts de 10. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Paella, veuen arròs i diuen paella, aquesta gent. DOP, arròs del Delta de l'Ebre, Mr. Police, arròs very best quality.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i estalvia amb els formats XXL. Ara, un quilo de llagostins cuits per 7,99. T'estalvies un 19%. I 300 grams de formatge ratllat barreja de 4 formatges per 1,99. T'estalvies un 31%. Lidl, val la pena.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Després de molt de temps, ens tornem a trobar per tornar a emocionar-nos. Perquè Eufòria és més que un programa que mirem, és un programa que vivim. I així, units, som més que espectadors. Eufòria, divendres 23, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda,
amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'API web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres quarts de 10 del matí, el suplement avui acompanyats de l'Eduard Voltas, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i també de l'Albert Elfa, analitzant doncs, tot el que dona de si Donald Trump amb aquesta agenda hiperactiva que ens té distrets. Continuava la tertúlia ara a la publicitat. L'Eduard Voltas volia apuntar cap a la figura de Steve Bannon per recalcar aquesta idea de que això va bastant més enllà del personatge de Donald Trump i de les seves excentricitats.
Sí, sí, que això és que és un programa polític, diguéssim. És a dir, el que moltes vegades ens crida l'atenció de Donald Trump, això, les excentricitats, no? O sigui, aquestes coses que fa de nen petit o de persona que no hi acaba de ser tota, val? En realitat, en aquesta personalitat és la personalitat perfecta pel programa polític que va fundar Steve Bannon, l'anomenada Alternative Right, Alt-Right, no? la dreta alternativa, que s'autodenomina, i que consisteix en sembrar el caos. Val? I una personalitat com la de Donald Trump ajuda molt a això. Però el programa polític consisteix en sembrar el caos i en fer allò que era inimaginable. Que tot allò que era inimaginable... O sigui, diem, ostres, no ens podíem imaginar que es pogués anar i segrestar per la cara el president d'un altre país, no? O no ens podíem imaginar que un país de l'OTAN pogués amenaçar un altre país de l'OTAN. Val, no és que ho estan fent precisament perquè era inimaginable. Perquè el programa polític consisteix en fer tot allò que era inimaginable, tot allò que estava... per entendre'ns, que ens havíem autoprohibit les democràcies perquè havíem decidit que estava mal fet.
Albert.
L'Steve Bannon, ja en el primer mandat de Donald Trump, van llogar un monestir a Itàlia on formaven a líders, servia per formar líders europeus en la mateixa ideologia, amb l'extrema dreta, no? I els ensenyaven això, precisament, com dinamitar les democràcies, com dinamitar l'ordre establert a través d'aquests partits, no? Com ara pot ser Vox aquí, o com poden ser altres partits d'extrema dreta arreu d'Europa, no? A això s'hi ha d'afegir, sí que hi ha una idea al darrere, sí que hi ha un equip, sí que hi ha una idea política, i que a sobre tenen al davant el líder, el nino, que poden fer-li fer el que volen, no? I aquestes coses imprevisibles d'ell, doncs encara el fan més gran pels seus seguidors, no? S'atreveixen, ja, no només en política exterior, com amb Groenlàndia o amb segrestant un president d'un país com Venezuela, sinó a nivell interior, no?, amb l'ICE, retallant totes les llibertats dels nord-americans. Nord-americans que ja van entregar les seves llibertats quan el George Bush els va demanar, perquè hi havia armes de destrucció massiva a l'Iraq, que després no hi van ser. Va provocar tot això una gran decepció en els nord-americans, perquè s'havien deixat manipular, havien entregat doncs, això, els seus telèfons mòbils, les seves intimitats, no?, a l'Estat. I després va venir Obama, que ho va... Jo crec que també la victòria d'Obama va venir donada una mica per això, pel desencís total, no? Però és que ara, a les rodes de premsa de la Casa Blanca, la portaveu, Caroline Leavitt, s'atreveix a, quan hi ha una pregunta incòmoda, a dir-los als periodistes: aquí no es ve a fer política, perquè vostè és d'extrema esquerra i està fent unes preguntes i els amenaça, no? I els periodistes han de callar, s'han de quedar... I això junt amb la personalitat de Donald Trump, l'altre dia explicava precisament un dels periodistes del New York Times que li havia fet una entrevista a dins a la sala oval de la Casa Blanca, que es veu que tenia un botó vermell a la taula, i aquell botó vermell l'apretava de tant en tant, i no era el botó per nuclear, sinó era el botó de la Coca-Cola.
Exacte.
I li portaven Coca-Cola cada vegada que apretava el botó. Per tant, el nen ja se sentia satisfet amb allò i havia fet col·locar allò al seu despatx, a la taula de la Casa Blanca, no? Com canviar els noms de les coses, com del Golf de Mèxic o del Kennedy Center...
Això
o
està número 1 de bullying, el que dèiem,
sí.
Eh?
Uh-huh. És clar, tot això junt és explosiu. Mm.
Jaume i Olga. Sí,
molt breu. L'Albert parlava de la victòria d'Obama després dels anys republicans i jo em pregunto que en bona part la responsabilitat de que Donald Trump sigui president és de la incapacitat del Partit Demòcrata de presentar un candidat contra Trump a l'alçada, perquè Joe Biden és que ja es veia que no estava en condicions. Evidentment, aquí Donald Trump fent el paper de bully es va carnissar en la part personal de manera cruel i extrema, però és veritat que era un mal candidat. I quan la van canviar per Kamala Harris, ja era tard, no? I, per tant, ara que venen les midterms i d'aquí 3 anys les presidencials, on, per cert, Donald Trump no es pot tornar a presentar, per més que ho digui, repeteixo, no es pot tornar a presentar i no s'hauria de presentar. Espero que els demòcrates...
Hi ha una esperança que, amb el cas de Donald Trump, que és també l'edat que té.
Sí, però sí. Està en plena forma, eh? Però sí,
vols dir?
Home, jo el veig perfectament en forma. En tot cas, és veritat que els demòcrates haurien de començar a articular una alternativa. Es parla del governador de Califòrnia, el governador de Minnesota, però han de començar a construir un relat alternatiu amb líders diferents que recullin la centralitat d'aquest país, no només la banda d'esquerra, que allà tampoc és ben bé d'esquerres, però un sentit ampli amb un líder que és el que pugui guanyar, perquè el perill és Donald Trump, però és el que hi ha al darrere, com deia l'Eduard, i per tant s'ha d'impedir que guanyi el dia de demà, sigui J.D. Vance, sigui Marco Rubio, qui sigui que es presenti, se'ls hauria de guanyar perquè sense Trump pot continuar el trumpisme igualment.
Hola.
Sí, una reflexió, crec que breu, en veu alta, perquè he pecat o peco d'innocència absoluta. És a dir, jo crec que estàvem, després d'escoltar l'Eduard, després d'escoltar els companys, jo crec que estava, i sempre ho he cregut realment, crec que estàvem davant d'un tarat al qual el món havia d'apartar per evitar el caos, i em trobo, després de les vostres reflexions, que la meva innocència és la mateixa innocència que té Europa i que té el món. Perquè ni molt menys té a veure amb això. De fet, si aquest moviment que va més enllà de Trump existeix, el que es tracta és de crear el món, de crear el caos més absolut per construir un nou món, el que ells volen. Per tant, crec que la innocència o la forma d'entomar un problema que és molt més greu, si és així, que va molt més enllà d'un personatge absolutament histriònic, i que té a veure amb una cosa pensada de la qual jo em creia incapaç i una cosa orquestada i de llarg termini, crec que s'han de prendre decisions que vagin en la línia d'aturar això. I és molt més preocupant que l'opció inicial amb la que he començat jo aquesta tertúlia, que ja ho era. És a dir, que estem davant d'una situació, jo crec que absolutament preocupant, i crec que podem dir preocupant amb totes les lletres i sense ser alarmistes, no?
Albert, queden només 3 o 4 minuts de tertúlia. Hem parlat una mica de Venezuela, una mica de Groenlàndia. Et vull preguntar per la situació a l'Iran, que directament, segurament, no l'ha generat ell, però sí que té l'oportunitat d'intervenir-hi ara per acabar amb els règims dels ayatolars. Creus que aquest pot ser el proper moviment que veiem també dels Estats Units intervenint i acabant donant el poder doncs, a aquest príncep hereu que precisament està refugiat en territori nord-americà?
Aquest príncep hereu jo crec que Donald Trump el tractarà com a la Maria Corina Machado, i no és que després allà recolzi a un ayatolà segundon del que hi ha ara, no? Sinó que sí, ell
amb els mecanismes de defensa de l'Iran no són els de Groenlàndia, no és aquest trineu que ells se n'enfotia, fa la sensació que potser tenen la bomba nuclear, no ho tenim clar, no?
Bueno, però ja els van testar amb la guerra amb Israel i van veure que eren molt fluixos, fins i tot van dir es van permetre el luxe des d'Israel Netanyahu de preguntar si havien de segrestar o no el gran líder, el gran ayatolà de l'Iran, no? I al final van dir, no ho farem, deixem-lo, no? I l'altre ho va agrair, gairebé, no? Per tant, i ara que després d'una repressió brutal amb milers de morts, crec que han superat els 3.000, ara sembla que la població ha baixat una mica la pressió, tot s'ha diluït una mica, i no sé, jo crec que ara als Estats Units Donald Trump aprofitava aquell moment de convulsió tan bèstia que hi havia aquests dies passats per ficar la seva, però precisament entrar a l'Iran, que només sigui bombardejant, no, jo no crec que ho faci, i menys posar les botes dels seus soldats al terra.
Apuntàvem també aquesta possibilitat de Trump perpetuant-se al poder més enllà d'aquest segon mandat. Hi han declaracions públiques, ens fèiem ressò d'aquesta entrevista amb Reuters, doncs deixant anar que les midterm, bé, ja veurem, no? O sigui, insinuant la possibilitat que no se celebrin, que no sigui necessària fer-les. Posats a imaginar, t'imagines també la possibilitat de Trump, ja no canviant lleis, perquè les lleis a ell se li fot, perpetuant-se en el poder més enllà d'aquests 3 anys que li queden?
Sí. El que passa que ell,
reconeixent resultats electorals, cosa que ja ha passat en el passat en el seu cas, no? Vull dir que potser aquest és el primer mecanisme.
L'altra vegada recordo que li va demanar al governador de Geòrgia que canviés els resultats, i el governador, que era republicà, s'hi va negar, no?
Això és el que fan els dictadors, no?
Claro, que no pot fer ara.
Maduro, precisament, mai ha presentat les actes de l'última victòria que ell diu que va ser, no?
Sí, i ell ho pot argumentar, doncs, seguretat nacional o qualsevol bajanada, com per suspendre eleccions, com per erigir-se ell. El que ens ajuda una mica és, que tu ho apuntaves abans, l'edat. Perquè, bueno, dins de 3 anys en tindrà 81 o 82.
I beure tanta Coca-Cola segur que no és
l'accelera,
el més saludable.
Hi ha una manera legal de fer-ho, sense fer un cop d'estat, diguem, que és com el que feia Putin a Rússia. És a dir, ell podria, arribats a imaginar escenaris, anar de vicepresident d'algú, aquest algú, al cap d'una setmana, plegar, dimitir, no cal que es mori, i ell automàticament esdevé president.
Veus, ja t'ho estàs imaginant.
Aquesta setmana ho passaria fatal.
Cal inflir a Coca-Cola, sisplau.
Una setmana de vicepresident li dona un infart, no pot ser.
Doncs un dia.
Bé, doncs d'aquí una estona, després de la publicitat, arriba també les notícies de les 10, i l'Albert Elfa, que tornarà ben aviat també en aquesta tertúlia, perquè sempre és interessant de sentir-lo. Vull acompanyats de l'Olga Ruiz, l'Eduard Volta i el Jaume Clotet. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Que tingueu bon cap de setmana, malgrat la pluja. De seguida també veiem com estan aquestes precipitacions i aquests avisos de neu també, que poden afectar moltes carreteres. Ara ho actualitzem. Gràcies a tots quatre.
El suplement amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa-la a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc al súper fent la compra. Ni t'imagines quina qualitat i quina varietat. De l'oli d'oliva verge extra ojiblanca, la garrafa de 5 litres, en tens la segona unitat al 50%. I el pack de 6 llaunes de tonyina en oli d'oliva verge o en oli d'oliva verge extra albo té un 2x1. Ho aprofito, oi?
Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta Vist però no vist, la primera exposició retrospectiva a l'estat espanyol de la cineasta, escriptora, crítica literària i compositora vietnamita Trinh Thi Minh Ha. Fins a l'1 de març a la Virreina Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 El Teatre Nacional de Catalunya estrena Maria Magdalena, en direcció de Carme Portacelli. L'espectacle revisita el mite de Maria Magdalena per capgirar la narrativa oficial i recuperar el relat de tantes dones silenciades. Maria Magdalena, el TNC. Un viatge on realitat i somni es confonen. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.